És dimecres, és temps de política al Sempre amb tu, temps del portaveus amb Compromís per la Cala i els seus regidors, Antonio Espuny i Maria Marçal. Què tal, regidors? Com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Va fer un cop d'ull a l'actualitat, si m'ho permeten, mirem aquest passat cap de setmana on diumenge vam tindre la visita institucional del president de la Generalitat, Quim Torra. Van poder estar vostès amb el president de la Generalitat, van poder també intercanviar algunes consideracions sobre l'estat del país, sobre també l'estat del municipi. Una mica, abans que entrar en temes d'intensitat municipal, doncs, parlar d'aquesta visita, com va anar, com la van viure?
Bueno, correcte, una visita correcta. Se suposa que el president estava fent una ruta per Terres de l'Ebre, doncs hi va vindre aquí, sabedor dels incidents que havien passat doncs, a la pintada de l'escultura de braços i rems, una mica donar-nos recolzament per tot això. Des de l'alcaldia també se li va dir doncs, que aquest ajuntament estava al costat de les decisions que pogués prendre el govern de la Generalitat i d'alguna manera va ser una mica doncs, bueno, res d'una cosa de treball, sinó de quedar bé en els pobles d'aquí de Terres de l'Ebre i una mica fer-se la foto en els agents del poble que va vindre a rebre'l. En principi no es va tocar temes importants, allò de calat, sinó que bueno, va ser una mica explicar com estava la situació del país i de tot el que la Generalitat estava fent al moment i recolzar pues, a totes les institucions que lluitaven doncs, pel procés i de cara pues, bueno, al futur el futur llarg de lo que passarà a Catalunya, no? Però no va ser una cosa realment especial de dir, hem solucionat problemes municipals importants, no, del poble. L'Antoni inclús li va fer una broma que va dir, quins problemes teniu al poble? I ell diu, i l'Antoni va dir, diu, si voleu demanem sopar, diu, perquè n'hi ha molts, però clar, va ser una mica general, no es va tocar.
Era 6 de la tarda, eren 5 i mitja, 6 de la tarda.
Temes...
Si vols saber tots els problemes del poble, dic, li vaig fer un tot, dic, Jordi, dic, vols que comari a sopar perquè si anar les 10 sí. I encara ens direm no. Aquí a explicar els problemes.
No es va tocar res en concret, no es va tocar res en concret, va ser una cosa així molt general.
Però sí que és cert que han tomat el compromís del president de tornar d'alguna forma. Entenc també una mica com el viatge que va fer per totes les Terres de l'Ebre, una mica doncs, d'estar en molts municipis i doncs, no centrar-se en un àmbit en concret, sinó que fer algunes inauguracions.
Home,
però sí que suposo que esperen que pugui tornar per analitzar, i si no torna, doncs anar vostès al Palau de la Generalitat doncs, per demanar aquelles necessitats, no?, que té el municipi de l'Ametlla de Mar de gestió, no?
Sí, bueno, nosaltres anem fent el camí que hem de fer i vingui o no vingui el president, doncs anem fent totes les gestions que cal amb la Generalitat. Este divendres anem a parlar per no sé quantes vegades amb l'ACA, veiem si anem desencallant alguns temes. Ja esperem ja que aquesta ja sigui l'última, per lo menos que tractem del tema, per exemple, del desviament del en alta des de la Rambleta al barranc de Galetet i d'allí a la depuradora sense que tingui que passar pel mig del poble, com passa actualment, que passa per la plaça del Canó, costera de Sant Roc amunt, se passeja pel carrer Pau Casals, Catalunya, i es passeja per tot el poble. Bueno, pues, això ja fa 3 anys que ens van dir que ja estaria arreglat. Sabem que el projecte està tancat i que està i que hi ha els fons, i ara el que anem a demanar és que d'una vegada per totes ja que el fiquen i que l'executin, perquè de cara a l'estiu que ve pues, pugui eliminar aquests problemes d'olors que sempre se produeixen a la plaça del Canó quan arriba l'estiu, que no és més ni menys que degut al caudal que des de la Rambleta, des del final de la Rambleta, s'aboca a la plaça del Canó. Fa com una espècie de V que quan no funcionen les bombes està ple d'aire i quan s'engeguen les bombes aquest aire ha de sortir per a qualsevol poro que pugui haver a la tuberia, i és quan se produeixen aquests períodes que duren un quart, que duren 10 minuts de mal olor, i és perquè és l'aire que ha sortit i que s'ha acumulat amb aquest tram de tuberia. Això, si es pot fer, i es pot fer el desvio directe de la Rambleta al pàrquing, que allà ja hem preparat una estació de bombament, doncs aquests períodes ja no es produiran. I després tenim també a preguntar per lo de com està la ubicació i quina solució tindrem per les aigües depurades, tant de Trescales, Calafat, Marina Sant Jordi, que de fet Marina Sant Jordi ja està, i el poble, aviam quins pensaments tenen, quina solució se plantegen, però en principi jo et dic que la nostra feina és estar al damunt en seguida de quan se produeixen els temes, i aquí cal recordar, bueno, cal explicar que quan tan pronto vam saber que se tenia que arreglar el que s'està arreglant de la platja de l'Alguer, els que es tenien que fer obres, doncs els primers han comunicat a l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè és el que han estat fent, o sigui, a part de les obres està fet i pagat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que era canviar tota la tuberia, que s'ha canviat pel mig, perquè vam dir, ostres, no fiéssiu una ara una obra que no sigui cosa que al cap de 3 o 4 mesos vingui a l'Agència Catalana i una obra nova de nou en nou l'haiga d'aixecar. Llavors vam avisar a l'Agència Catalana de l'Aigua, es van ficar en contacte amb Ports i d'alguna manera s'ha preparat de tal manera, aquest tram de tuberia que s'ha canviat, s'ha preparat de tal manera perquè les obres pues, no s'hagin d'aixecar d'un dia per l'altre. Aquesta és la feina que anem fent el dia a dia amb la Generalitat i amb tots els temes que ens van sorgint, doncs anem intentant tindre un diàleg fluid amb solucions damunt de la taula i que la Generalitat entengui la situació que sempre partim o estem partint d'aquest Ajuntament. A nivell urbanístic, me sembla que també són molt conscients i d'alguna manera les propostes que es fan des de l'Ajuntament, i estic parlant ja d'uns altres temes com podrien ser Port Oliver, Artilleria i tal, pues, ens ajuden, col·laboren, però és el que, ha de ser, fer-se encàrrec d'una realitat tremenda que hi ha amb aquest Ajuntament, que heredada de 8 anys de comportaments per part de sobretot també de comportaments incomprensibles. Això és un comentari que els mateixos responsables polítics actuals de la Generalitat fan nostres, i això ho vam fer nosaltres. És una vegada vaig sentir amb un altre responsable dir, i això ho vam fer nosaltres, això també al seu moment fa anys, però al seu moment això són actuacions que vostès o aprovacions que vostès van fer i que ara ens han portat amb aquesta realitat, amb aquesta problemàtica, amb aquesta situació. Estic parlant de sobretot de Port Olivet.
Temes que no aquests que ens explica no van poder-li adreçar com veníem avançant primer.
Ho vam dir clar, vull dir, des dels temes econòmics hasta els urbanístics, la situació econòmica heredada, tot, haguéssim pogut estar, jo crec que hasta les 11 o les 12, sí. Hasta les 11 o les 12 haguéssim pogut estar explicant i potser encara ens haguéssim deixat coses al tinte.
Ara després entrarem a tocar temes municipals. De fet, parlava del tema de l'Agència Catalana de l'Aigua. Li preguntaré sobre la qüestió de l'aigua i també sobre temes urbanístics, si els hi sembla. Però abans, ja que parlava del president Torra, de la seva visita, en el seu discurs va demanar recuperar la unitat de l'1 d'octubre i també va demanar a la ciutadania que estigués preparada de cara a tot el que ha de venir amb les sentències del procés i tots els fets que puguin anar esdevenint. Sobre el tema dels presos, es coneixia ara fa unes setmanes aquestes peticions de la Fiscalia i també d'algunes acusacions particulars, entre les quals Vox, de les penes de presó pels líders independentistes. No sé què n'opinen des de Compromís per la Cala sobre aquesta informació, aquesta dada. També coneixíem ara fa uns dies aquesta sentència també a Artur Mas, Irene Rigau, Joan Ortega i tota la gent, Francesc Homs, que va organitzar la consulta del 9 de novembre. Tota aquesta situació, suposo que tindrà una doble part, no? Si parlem del 9N o si parlem de l'antiga Convergència, senyors Puny, ja sabem que algunes vegades ha fet crítiques.
No, és que, és el mateix partit. Quan la Internacional Liberal Europea expulsa el PDeCAT per corrupció, el PDeCAT té 4 dies. O sigui, la mateixa Internacional Liberal Europea reconeix i veu, i sap, i ho veu clar, que Convergència és el PDeCAT, o PDeCAT és Convergència, i l'ha expulsat de l'organització liberal per corrupció, o sigui, per corrupció a nivell institucional, a nivell de partit, perquè una cosa és que ja tingués 10, 20, 50 elements corruptes que t'han produït una sèrie de problemes, però és que aquí la Internacional Liberal, on ells estaven adherits, l'ha expulsat precisament perquè el partit, tot el partit, l'han considerat que era un partit que era una estructura corrupta, no? O mafiosa o...
Parlem sobre...
Sí, jo a part d'això, bueno, el que és el tema del procés, doncs, bueno, jo considero que és un tema molt, molt greu. Jo era una cosa que, mira, jo quan, abans de que vingués el president, el meu fill me va preguntar, me va dir, diu, pregunte-li què es farà després del judici. I ell ho va explicar, estem pendents de lo que... Bueno, ell no va dir res, va dir, estem preparats. Vull dir, estem preparats vol dir que s'estan esperant lo pitjor. S'estan esperant lo pitjor. I jo penso que això és una situació molt, molt greu. Estes penes, bueno, està clar que són de càstig dur i molt dur, molt dur. I jo no sé com pot reaccionar la població. Jo realment, si voleu que us digui la veritat, tinc una mica de por. De por de perquè penso que la gent s'acalentarà prou i, bueno, si realment se donen aquestes penes de presó tan grans, no sé què pot passar, eh? No sé què pot passar. Tampoc, el govern tampoc explica molt el que pot arribar a fer. Eh? Però, bueno, eren una cosa que sembla ser, per lo que jo he pogut sentir dels seus abogats, que esperaven penes així tan dures. Ara, el tema ja més flagrant és el tema doncs, dels Jordis, no? Del Sánchez, del Cuixart i de l'altre. Això ja és molt més dur que els polítics, que en algun moment han tingut una certa responsabilitat, no? De prendre unes decisions que podien portar a tot això, però els altres, vull dir, això és molt dur. I tinc por de que la població reaccioni malament. I d'alguna forma el president ho va dir, calma, 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 perquè ell entén que això s'està calentant.
No ho sé, jo en tot cas és el que diu la Mari, hi ha persones, doncs què fas? Bueno, per què estan empresonades pel que han fet? Jo penso que la majoria, jo dic que la majoria dels ciutadans voldrien a tota aquesta gent fora, potser amb unes altres mesures cautelars, com podria ser la inhabilitació política, és a dir, escolta, surts, t'estàs en la família, te'n vas a donar classe o te'n vas a fer la feina privada que feies abans de dedicar-te a la política, però estigues amb els teus, disfruta dels teus, que és el que tenen dret, i que sàpigues que mentre no hi haurà juí, no hi haurà, doncs tu, per exemple, preventivament, doncs, políticament o polític, no, de polític actiu no pots exercir. El que passa és que hi ha algunes persones doncs, que s'agreuja, jo als dos Jordis afegiria també a la presidenta del Parlament, a la Forcadell, perquè al fi i al cap la presidenta del Parlament l'únic que va fer va ser donar veu i vot i sortida a l'expressió popular, que en aquest cas és el que se reflexa a través d'unes votacions que escollixen uns diputats al Parlament de Catalunya, i els dos parlamentaris tenen dret a votar, a parlar, a opinar, i llavors, ara, hi ha altres persones que poden tindre més o menys responsabilitat directa, que ja es determinarà, però bueno, és que ja tenim també, o ja tenim un cas concret, no? Com pot ser el del president Mas. El president Mas va organitzar el 9-N, van fer aquella consulta, que no va dir referèndum, però va voler dir consulta, etcètera, 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 i en cap moment per aquell acte de desobediència, entre cometes, se l'ha tancat, se l'ha privat de llibertat i se li ha fet res, se li ha fet un juí, se li ha dit, escolta, tu per ara de polític res, ell mateix va renunciar. Ara sortirà la sentència, la recorrerà, ja veurem com s'acabarà, però aquesta persona pot estar en la seva família, pot estar en els seus fills, pot estar en els seus nets, en la seva dona, etcètera, etcètera, i fa la vida en plena llibertat. I això és el que voldríem que, com a mínim, que passés al nostre país. S'han aplicat aquesta normativa de rebel·lió, de sedició i tal. Però és que a vegades a mi també, i no és que tingui cap animadversió, però és que quan us hem parlat també és que se me revolen una mica l'estil, però no sé per què tinc una memòria selectiva de tot el que aproven i no aproven. Això és conseqüència de l'aplicació d'un Codi Penal mal fet. Però saps qui el va aprovar, el Codi Penal mal fet? Que en aquells moments s'hagués pogut matitzar precisament aquestes coses, si hi ha violència, si no hi ha violència, que és el que s'entén per violència o no violència, el va aprovar el Partit Popular, el del Partit Popular, però també el va aprovar el PDeCAT. Ara s'estan queixant que si els han aplicat un codi penal que els tanca, que els empresona, que... Però si tu al teu moment, al seu moment t'haguessis llegit i haguessis sigut conscient de lo que anaves a provar, potser, i haguessis demanat, perquè em sembla que es va necessitar, es necessitava el vot del PDeCAT per aprovar, si tu haguessis sigut conscient de lo que estaves aprovant i t'ho haguessis analitzat, haguessis canviat alguns articles i haguessis apaivagat una mica les conseqüències que es poden produir quan algun polític pues, pren unes decisions en contra de les ordres del Tribunal Constitucional, que d'això es tracta. Però és que i en aquell moment què vas fer? Ah, no, ho vaig aprovar. I ara et queixes?
Sí, però de totes maneres en tot el tema este s'han destapat tantes coses, no?
Sí.
La no independència dels tribunals respecte als polítics.
Maria, això és a tot arreu.
I una mica el càstig, no? Que està passant al País Basc i aquí, no? És un càstig.
Però això és a tot arreu.
El poder de l'Estat i ara ho pagareu, no?
El poder de l'Estat, i jo penso, aquestes persones que estan al capdavant de la Generalitat, perquè algunes vegades sentes els comentaris privats, és que no mos pensàvem que l'Estat reaccionaria amb aquest comportament. Com que vosaltres sí, no us pensàveu això, que l'Estat sí, no reaccionaria? Que vosaltres acabeu de nàixer ara?
Home,
que sou professors, teniu els vostres estudis universitaris, teniu els vostres assessors, vosaltres heu de saber que l'Estat, com vaig dir alguna vegada, si no ho he dit, ho dic, l'Estat, al segle 1600, no sé quan, 16, 14 o 15, Hobbes lo va definir com lo Leviatán, la bèstia, quan estaven naixent l'Estat. Encara hi havia les monarquies que començaven amb un parlamentarisme a Anglaterra i definir ja l'Estat com lo Leviatán, la bèstia, lo dimoni. Pues això és l'Estat. I tu, que ets polític, tu ho has de saber, eh? Alguns treballadors, alguns mariners, algunes persones que no han pogut anar o no han pogut tindre una quantitat d'estudis o perquè no s'han interessat tampoc, perquè hi ha gent treballadora que està molt més informada i té les idees més clares que molts d'estos polítics quan els hem de parlar, i dius, bueno, escolta, que tu no ho sabies. És l'Oleviatán, la bèstia,
maneres,
la bèstia, que a mi no m'agrada, que jo no vull, que s'han passat i es passen 7 pobles, i jo penso que haurien d'estar perfectament al carrer i viure la vida tranquil·lament, que no han matat a ningú, que no han anat a robar, que no han fet absolutament res, han desobeït unes ordres del Tribunal Constitucional.
Jo trobo
punto.
Que...
Per això no has d'estar un any tancat, ni 3, ni 15, ni 20, no has d'estar... Ni un dia tancat.
A part de ser, bueno, ser tan alarmistes i greu com és la situació, jo també confio en la capacitat del poble, de la població, de que en un moment donat és això, no? Que sí podrà sortir al carrer i esta força podrà influir potser una mica en les decisions finals dels tribunals. No ho sé, de totes maneres jo torno a dir, tinc una mica de por de com pot acabar tot això, però espero que... Uh-huh. Estiguéssim en calma, com hem estat fins ara, i que poguéssim, bueno, no sé, esperar...
Jo sempre, i això sempre ho hem dit, no violència s'han aconseguit grans coses, el que passa que tampoc hem d'anar de pressa i corrents. Jo, quan se'n va anar el president, també li vaig dir... estava en baix i li vaig dir, per molts que algunes persones va, no, jo li vaig dir, Torra, quan ens agafa el cotxe per anar de viatge, si diu no corres, t'esperamos, dic, t'esperem, dic, no corres, t'esperem, dic, jo t'hi dic, no corres, esperem, hem de saber esperar, no corres, perquè quan corres massa a vegades és quan pots tindre alguna conseqüència negativa. A vegades pots tindre alguna conseqüència negativa. Per tant, en aquest cas, tant els independentistes com els sobiranistes, hem de saber esperar. Hem d'anar fent, sí, com sempre s'ha dit. No hem d'estar parats, sí. Però a vegades hi havia una estratega política, en aquest cas van ser paraules de Lenin, quan va firmar l'amnistia en Alemanya de la Primera Guerra Mundial, que va perdre un munt de terreno, que era soviètic o estava dintre l'òrbita de Rússia, i Lenin, per a justificar-se o no justificar-se, però després va tindre raó. El que no podia era fer una revolució i tindre una guerra oberta, no? Va dir, a vegades és necessari pegar un pas enrere per a després fer-n'hi dos endavant. I això a la història és cert i s'han produït fets que així ho testimonien. Vull dir que a vegades, si s'ha de pegar un pas enrere, pues se pega un pas enrere, després ja en pegarem dos cap endavant, perquè la voluntat està de la gent, i com que la voluntat està, ja hi arribarem. Si hem d'esperar 4 mesos, 6 mesos, un any més, pues esperarem. Jo, en aquest cas, soc de sempre demano prudència. I així li vaig dir a Torre, dic, Torre, no corries, esperem. No t'esperem, sinó esperem.
Seguim avançant, si m'ho permeten, anem ja en temes municipals, perquè hem passat quasi bé la meitat del programa parlant d'aquestes qüestions nacionals, i ho entenem, perquè evidentment són temes que estan damunt la taula, que tornen a estar aquesta tardor, després de tot el record dels fets d'octubre del any passat. Anem a temes municipals. Estem al mes de novembre, i això significa que en pocs dies, en poques setmanes, s'han d'aprovar els pressupostos del 2019, el que seran els seus tercers comptes fets per aquest equip de govern. Ja estan preparats, ja estan damunt la taula, ja els tenen quasi confeccionats.
El pressupost està, el que passa que és un pressupost més o menys que no me n'anirem de gaire de l'any passat, i tornarem a dir el mateix. Vull dir, jo penso que mos ha anat lo suficientment bé com per a repetir la mateixa dinàmica i la mateixa política. Farem uns comptes que estiran quadrats, per supost, que cobriran totes les despeses corrents d'aquest ajuntament amb petites possibilitats d'inversió, però que no representaran tot el que voldríem fer, entre cometes, o el que tenim previst fer. El que passa és que mos esperarem tindre una mica els resultats del pressupost d'aquest any en curs, i a partir una mica dels pressupostos i dels resultats del 18, pues després ja arredonirem, ja destinarem diners a inversions, o a les inversions que tenim previstes. Però també he de dir que paral·lelament també s'està preparant una modificació, com que se podria dir, home, és que jo podríeu incloure el pressupost del 19. No, ho volem incloure el pressupost del 18, perquè així durant el mes de desembre ja podem començar a treballar. L'alcalde va anunciar una sèrie d'obres, per exemple, a la zona esportiva, en aquell camp de gespa i una pista de patinatge d'entrada. Tenim que fer el carrer Candala. Llavors farem una modificació pressupostària que, a part d'incloure partides per donar capiguda amb una sèrie de factures que s'han generat pel tema de l'aparcament, per acabar l'aparcament i per acabar diverses cosetes que tenim entre mans, les baranes ara de l'Amerat, que ja s'estan preparant, etcètera, pues llavors inclourem unes partides genèriques i generals per a poder anar fent durant aquest any i els primers mesos, com si diguéssim, del 19, no? I llavors a partir de març-abril també sabrem les subvencions que surten dels diferents organismes, tant de la Diputació com de la Generalitat, i llavors ja podrem planificar com hem fet aquests 3 anys, i jo crec que ho hem fet correctament, perquè els resultats pressupostaris positius han estat damunt de la taula, no?
Per tant, tindrem comptes bàsics, si es pot dir així, comptes per funcionament de l'administració local.
Exacte.
Aquesta modificació de pressupost que ja ens va avançar, per poder incloure tots els diners d'inversions que aquest 2018 queden encara per
sí, no, han pogut destinar. Fer, han pogut rescatar, i aquí ja potser mos adelantaríem una mica, però bueno, ja dic, la setmana que ve podrem parlar més amb més detall de lo que suposa, però bueno, el tema de l'aigua, del preu de la retribució de la companyia d'aigües, això tindrà una repercussió positiva per les despeses de l'Ajuntament, i sembla ser que està bastant, ara ja cada vegada, vull dir, cada dia que passa està més a prop ja el resultat final. Però tot això són diners que hem estat que podem alliberar i que els podrem dedicar precisament amb aquestes inversions. Però jo penso que això esta setmana que ve en parlarem, allò que se'n diu, l'alcalde ja ho explicarà largo y tendido, de tot el que anem a fer o que hem aprovat o que aprovarem, i quines conseqüències tindrà per l'economia i per les inversions del nostre poble.
Ara seguim parlant de temes d'aigua. Abans, pressupostos, modificació dels actuals, i això entenc que també significa que es mantindran els impostos congelats, també.
Sí, els impostos sempre, les taxes i els impostos, bueno, hi ha el que són les basures i el que és l'impost de circulació i el que és l'IBI, s'ha d'aprovar les modificacions que s'hagin de fer si un ajuntament vol aprovar un increment o un decrement, però bàsicament sempre són increments, té fins al 31 de desembre per a poder-lo aprovar. Si això no s'ha produït, llavors ja no pots fer cap mena d'increment. I aquest ajuntament, bueno, l'equip de govern, els dos, en la col·laboració també, no ho hem d'oblidar, perquè els pressupostos també s'aproven amb l'ajuda de la plataforma Calera, de Joan i de la Gemma, han tingut la voluntat de complir amb la paraula que es va donar quan estàvem en campanya, que vam dir que impostos no els pujàvem, per lo menos des de l'Ajuntament no els pujaven, i això és el que han fet, i això és el que han fet, i farem. Per tant, esta promesa, estos 4 anys, torno a dir, los 3 grups que aprovem els pressupostos l'han complit, o la complirem.
Anem a l'aigua. Parlava del tema d'Aqualia, que és un tema doncs, que ja ens ha avançat, que tindrem novetats en els pròxims dies, però també ens avançava divendres passat l'alcalde que sobre el pagament que havien de fer, a més fa uns dies d'aquesta sentència que els obligava a pagar a Aigües Tres Cales doncs, uns 600.000 euros per haver municipalitzat l'aigua l'any 2011 sense suficients arguments, doncs bé, que això ho han ajornat fins a l'abril vinent en un pacte amb Aigües Tres Cales. D'aquesta manera també us permet una mica de temps, suposo, a l'Ajuntament per poder fer front a aquest pagament que
sí s'ha de fer. No, més o menys ara és un mal moment perquè ara està l'Ajuntament està 5 mesos pràcticament sense que hi hagi cap mena d'ingrés. L'últim ingrés és les entrades de l'últim cobrament de l'últim tram de l'IBI que se produeix, crec recordar, el 31 d'octubre. I llavors l'Ajuntament està novembre, desembre, gener, febrer i març, que no es comença a cobrar l'impost de circulació sense cap mena d'ingrés, no? I llavors ens agrada estar tranquils, no? I llavors tenim recursos i aquests recursos són per a fer front a tots els gastos corrents que té l'Ajuntament, a les pagues dels treballadors, a les pagues dobles que s'han de pagar al mes de desembre. Vull dir, tot això, per supost, està cobert. I llavors, doncs, per estar tranquils, vam negociar, perquè hi ha altres temes amb Aigües Tres Cales, o amb els propietaris, millor dit, d'Aigües Tres Cales, vam estar negociant i ens han donat este marge de 5-6 mesos per poder arribar a un acord de quina manera. No, això no vol dir que el dia 31 s'hagi de pagar. Si arribem a un acord, doncs podem pagar de la manera que poguéssim arribar o que poguéssim negociar i que estiguéssim les dues parts d'acord. Això no vol dir que el dia 31 de desembre, espero que s'hagin de manir els 541.000 euros més els interessos. S'aniran unes quantitats, segurament, però seran unes quantitats que han estat negociades entre les dues parts i que no ha de suposar que l'Ajuntament s'ha de quedar escanyat econòmicament, per supost, perquè és una quantitat molt important. Estem parlant de 100 milions de les antigues pessetes.
Sobre temes de sentències, hi ha encara alguna cosa més que podria aparèixer? Alguna sorpresa més? O ha estat tot més o menys?
No, encara tenim la sentència. Bueno, que està també està una mica parada perquè tenim la sentència del Castell, que són 771.000 euros, que en principi està parat, estem també negociant en promocions que l'ha fet, i després també estem mirant, i això va lligat també a el que se pot anar a arribar a desenvolupar, a veure quin tipus de desenvolupament, a veure quin tipus d'iniciativa, a veure quina ocupació, a veure què és el que surt també a Port Olivet, perquè no hem d'oblidar que a Port Olivet tenim una sentència de 551.000 euros, que si sembla molt a la indemnització de l'aigua, que són 10.000 euros menys, l'aigua són 541.000, del 10% del cost de l'urbanització que Port Olivet 2000 reclama a l'Ajuntament com a cost d'urbanització, perquè l'Ajuntament va rebre el 10% va rebre el 10% de la urbanització. I en aquell moment la normativa deia que l'Ajuntament tenia dret a rebre el 10%, però que tenia que col·laborar amb el 10% també del cost. Ara això ja ha canviat, l'Ajuntament té dret a rebre el 10% de la superfície, però no té per què pagar els costos d'este 10%. I ara, com que és un projecte nou, ja ho veurem com s'acaba, com s'acabaran les negociacions. Vull dir que encara tenim molts de diners. Ah, i me n'oblidava, la sentència del Bon Repòs, o sigui, la indemnització del Bon Repòs. Estem en negociacions amb l'empresa, amb els propietaris del Bon Repòs, perquè com que també ho van fer també, és que quan sumes fas 700, 500, 500 ara, i aquí estem parlant d'un 1.800.000 a 2 milions d'euros, i no és de riure, Dir, amb aquesta gent, amb els propietaris del Bon Repòs, tenien uns drets edificatoris. Si em va voler... qui va vindre a tirar el mur en terra?
El Puig.
Va voler vindre a portar el Puig, que amb una maceta va picar i va dir, aquí tirem el mur del parc. Allò era un...
Allò dels Vila, plorant.
Allò tenia un propietari, allò era un solar, era com un qualsevol solar del poble, perquè la zona verda ja havia estat cedida, o sigui, de tot el solar hi ha una part que és zona verda, la zona verda ja havia estat cedida, que era el parc que teníem a la banda de dalt, i que hi havia aquell muro de pedra. Ara tot això serà nostre. Sí, serà nostre, però com que la permuta que vam fer era una permuta desastre per l'Ajuntament i estava, com el conveni de l'aigua, mal feta, els veïns, en tota la raó del món, també he de dir, de Marina de Sant Jordi van impugnar, que va ser que ens van anul·lar al final a l'estiu del 16, ens van anul·lar el pla general i van dir, el conveni este queda anul·lat. O sigui, van anul·lar el conveni. El quedar el conveni anul·lat, el propietari original del Bon Repòs té els mateixos drets que hi havia abans de firmar este conveni. I este conveni i els drets que tenia són, crec recordar, i parlo de memòria, però no me'n vaig de gaire, entre 15 i 16.000 metres quadrats de techo edificable. I això té un valor, el mercat té un valor, i este valor se pot quantificar entre un milió 800 i 2 milions d'euros. I ara estem negociant, aviam, mos tocarà negociar, aviam com ho arreglem això. Vull dir que tenim uns bons cigrons per coure, portem males sabates. Vull dir que molta gent, jo quan ho sento parlar i sento comentar, és que els diners, no sé què vosaltres no fem. Sí, anem fent, però de quina manera? Perquè tenim les sabates plenes de cigrons, però no estan cuits, estan crus, i caminem, no sé com, però caminem. I això està damunt de la taula, i això són els temes que els propers mesos s'han d'anar treballant i s'han d'anar mirant, aviam com ho solucionem.
Tot i aquestes qüestions que ens explica, que evidentment tenen un fort component econòmic al darrere, ho apuntàvem ara fa un moment parlant d'aquestes modificacions de pressupost, segueixen plantejant actuacions, segueixen plantejant obres, i finançades aquestes, quasi totes, per les arques municipals.
Home, clar, és que nosaltres, estarà tot el que hem fet, poc o molt, però tot el que hem fet podem dir que està tot pagat. I bueno, anirem i totes les actuacions estiran pagades. Vull dir que poc o molt que poguéssim anar fent, que anem fent, perquè estem separats, o sigui que són actuacions que estan molt, molt disperses i no es veu una actuació. Però tot el que fem ho deixem pagat, que la gent estigui tranquil·la, que tot el que fem ho deixem pagat. El que passa és que estem jugant amb els tempos. Si ara tenim 6 mesos per a negociar i tenim uns petits recursos que els han pogut aconseguir com sangre, sudor i làgrimes que es corresponen amb el tema de l'aigua que ja l'hem explicat i l'explicarem millor, L'explicarem millor quan la setmana que ve ja tinguéssim tota la documentació i tot aprovat per part de la Comissió de Govern i els informes fets i les conclusions i resolucions aprovades, això ha comportat, pues, un estalvi important per les arques municipals, i llavors el que fem és este diner ara podem destinar-lo aquí, i després per l'any que ve ja prepararem l'altre i anem fent i anem preparant sobre la marxa i sobre les necessitats. El que no pot ser és que en previsió de que necessitarem 500.000 euros, que necessitarem 700.000 euros, que necessitarem 500.000 euros per aquell costat, o 2 milions d'euros, en previsió de que necessitarem aquestes quantitats, deixar el poble congelat al congelador i dir, ei, no podem tocar res, hem d'anar fent. I és el que anem fent, és el que anem fent. Amb tot el cuidado i l'administració que podem.
Seguim parlant de més qüestions. Si m'ho permeten, ara canviem d'assumpte, deixem de banda els temes econòmics, tot i que també té vinculació. Parlem de les dades d'ocupació o de l'atur del municipi. La setmana passada, en aquest espai, el PDeCAT criticava que el govern no estava fent actuacions per tal d'impulsar el foment del treball, i que tampoc s'estaven buscant empreses que vinguessin al municipi i que generessin nous llocs d'ocupació. I a més criticaven que entre setembre i octubre s'havien registrat un repunt en les xifres de l'atur al municipi, i que era el municipi de les Terres de l'Ebre que més creixia percentualment en atur. Comparteixen aquestes declaracions o aquestes expressions del grup del PDeCAT?
No, pues està clar que no. Estos dies sí que s'ha hagut una mica d'enrenou de certs comentaris que ha fet el cap del PDeCAT, i arran d'això he tingut l'oportunitat d'accedir a algunes dades, i me permets que les nombri algunes, no? Està dient que no s'ha fet res, i fixa't tu, el 2014, la dada, que quan estaven governant ells, la dada de la taxa d'atur era del 20,77%. Això representava unes 532 persones en la població, doncs, en edat de treballar. Això, des del 2015, 2016, 2017, ha anat baixant al 17%, 15%, 13%, fins a ara, al 2018, que estem naltros, al 12,6%. És a dir, el que està dient el senyor Joan Pere Gómez és mentida. La taxa d'atur ha anat baixant, s'han creat llocs de treball, i la prova està en que hem tingut, en l'esforç que ens ha representat, poder tornar a obrir la residència que van deixar allí parada i aturada i en ruïna, poder crear molts llocs de treball directes i indirectes. A més, el centre de menors, a més, els possibles llocs de treball que han pogut donar, doncs, a treballadors municipals. No em diga que no. I a més, algo important, durant els últims anys que ja estaven governant, totes les llicències d'obres que no en van fer ni una, nosaltres no hem pogut donar alguna. Què representa això? Que hi ha paletes, fusters, electricistes, etcètera, que han pogut treballar. Per tant, el que està dient és mentida, i les proves de números que t'acabo de dir ho demostren. Del 20% al 2014, del 20,77% al 12,6% d'ara. Vull dir, això és mentida.
Aquestes serien dades del tant per cent en el mes de setembre o octubre.
Octubre, no, del mes d'octubre.
Correcte. Però, clar, ells fan referència que sí que s'ha incrementat des de l'estiu ara aquestes xifres d'atur.
Evidentment que ha hagut un increment, això és normal. A tots els pobles turístics passa. Són dades estructurals en què bueno, a l'estiu, des de Pasqua fins ara, fins al final de l'estiu, hi ha un increment de llocs de treball, i després torna a baixar. Això és normal. Això és normal perquè són poblacions turístiques que depenen molt del turisme, però després tornarà a vindre Pasqua i tornarem a pujar. Però bueno, el que han fet nosaltres és, sobretot, tirar endavant els plans urbanístics, que estaven paralitzats, i que ens van suposar molts de diners també, un pla urbanístic de 400 i pico mil euros que vam tirar a la brossa, tornar-ho tirant endavant i que la gent pogués tornar a demanar llicències d'obres per poder incrementar, doncs, que la gent pogués tornar a treballar. I que tot que està dient, pues, bueno, és com allò que diuen, mucho ruido y pocas nueces.
Bàsicament, és la gent ha de saber que més o menys quan hi ha un paro entre el 3 i el 5%, dic paro, de població activa, que és la població que hi ha en edat de treballar i que no pot treballar. Quan se comptabilitza un paro entre el 3 i el 5%, és un paro, és una economia pràcticament de ple empleo. Llavors, a partir del 5 ja es podria considerar que hi ha algo de paro. Si ara estem amb un 12, és un paro que se produeix ara en aquestes èpoques, que és un paro estructural per l'estructura econòmica que tenim a l'Ajuntament, amb este poble, no hem d'oblidar, pues, i no cal que ho expliqui sempre, perquè això realment tota la gent ho veu, vull dir, quan estan els restaurants oberts, quan estan quan estem a l'estiu els supermercats, etc, etc, reforcen el Mercadona, se reforça a les parts, se reforça a tot arreu, reforcen en noves contractacions, que quan s'acaba ara l'octubre la gent que se'n va o que se n'ha anat, doncs llavors aquesta gent se'n va o la fiquen al paro, però que hi hagi un 6% de paro real que s'ha provocat per aquesta estructura econòmica que tenim muntada, que és una estructura d'un poble turístic i de serveis que té 6 mesos d'activitat i 6 mesos que és hivern, que és hivern, això no és cap cosa desorbitada, desproporcionada, tot el contrari, hem d'estar contents perquè jo vaig estar moltes vegades al telecentre i estava parlant a les persones allí i em diuen, Antonio, sí, hi ha realment problemes per trobar gent per a treballar. Vull dir que, i això que a l'estiu no sé si devíem tindre el 6 o el 7 o el 8% de parats oficialment, però realment allí a l'oficina de paro que tenim allí al telecentre cridaven empreses, necessito això, necessito un cuiner, necessito un camarer, necessito, i no hi havia gent, no hi havia gent.
Jo, això que nombré del telecentre, no? Jo voldria comentar aquí, perquè s'està fent molt bona feina, que des del telecentre tenim una borsa de treball important, i que fins i tot avui la mateixa tècnica del telecentre, que ha estat en una reunió de les 7 comarques, va estar ahir al Consell Comarcal, d'alguna forma volen captar-nos la nostra bolsa per dir que ells estan fent la feina, no? I nosaltres hem dit, no, la feina l'estem fent altres, si convé, col·laborem amb altres, no? I la prova està en que som dels pocs pobles que, a més, el Consell Comarcal ens dona un tècnic, no, de dispositiu sociolaboral perquè la gent se puga preparar i preparar-la per a demanar feina. Hi ha borses de treball, se fan cursos ocupacionals, que estan plens cada dia, i que això comporta que la gent tingui més facilitat i tingui unes titulacions mínimes també per a poder fer inserció laboral. Ens hem acollit ara la garantia juvenil, que avui o inclús ho estàvem parlant, no? Que si convé de cara a l'any que ve, pues demanarem, sol·licitarem si ens poden donar més places per posar aquests treballadors, pues ara en tenim una aquí a l'Ajuntament, pues a la brigada o a altres llocs de l'Ajuntament. Vull dir, de feines s'estan fent molta, i la prova està en que som un poble que ho he de dir, els tècnics del Consell mos feliciten, no? I ben, hòstia, pues esteu treballant molt des d'aquí, no? Des de la vostra borsa i tots els plans d'ocupació que esteu realitzant.
I llavors, pues, és un problema estructural perquè tenim activitats que realment hi ha moments de l'any que estan parats. Per exemple, ara vindrà la veda de les barques de la llum, i a lo millor si n'hi ha dos, són 30 persones més que es ficaran al paro. Ara actualment són dos que tenen, que són de gent de la cala, que es ficaran al paro. Quan vindrà el mes de maig, potser no es notarà molt el paro, o sigui, el decrement del paro. Per què? Perquè al mes de maig hi ha la veda de les barques, la gent s'hi fica al paro, i tota la gent que s'ha ficat a treballar al sector turístic queda una mica apagada. No es veu l'increment d'activitat al nostre poble perquè s'hi incorporen, pues, 100 o, si hi ha 22 barques, a 3 o 4, estem parlant entre 75 i 100 persones que passen hasta el paro, hasta primers de juliol. Després se fiquen a treballar. Però vull dir, parlant al telecentre, les tècnics del telecentre, aquestes dimos han dit que hi ha hagut empreses, hi ha hagut iniciatives que han tingut realment problemes per acollir els llocs de treball. Per tant, és que estem parlant, com he dit, pràcticament de lo que se considera en una economia de pleno empleo. Entre el 5 i el 6% de paro sempre ha d'haver, o sempre diuen que ha d'haver paro, o hi haurà sempre paro en una economia, perquè no tothom vol treballar. Tothom no vol treballar, però sí que estem molt a prop i s'han fet moltes coses. A aquesta persona que diu això, jo també voldria dir, li vull explicar que des de l'Ajuntament ens vam trobar un polígon industrial que van estar governant pràcticament 8 anys, sols, i ell al començament, com a responsable d'urbanisme, els primers 4 anys, que es va trobar un polígon industrial on l'Ajuntament no tenia ni un metro quadrat, perquè si hi havia alguna iniciativa industrial, si hi havia gent interessada que sigui una empresa de logística, sigui una empresa de fabricació de tornillos claus o el que sigui, si estava interessada en ficar-se aquí, l'Ajuntament, no els privats, perquè hi ha privats que tenen superfície i que tenen un preu de mercat o volen uns preus que a la millor pues, no interessa a la gent que potser vol prendre noves iniciatives aquí. No té ni un metre quadrat. Nosaltres vam iniciar en fer el que havien fet ells, que per cert, no va servir de res, vull dir, se van pagar, crec que recordar, 300 o 400 mil euros. Vam fer un primer pla parcial en un sector, va arribar Urbanisme, els hi va tirar enrere, n'hi van presentar un altre, els hi van tirar enrere, vam fer una aprovació inicial però amb unes prescripcions i allí ho vam parar. Això sí, Naturgés va cobrar. La famosa empresa de Naturgés va cobrar. I allí es va quedar. I ara nosaltres hem reprès això amb 14 i 15 mil euros. Estem fent, primer ja s'havia fet un treball per part dels serveis tècnics municipals i ara estem reprenent aquesta iniciativa, estem analitzant i mirant de, com a mínim damunt de paper, si no dic jo que s'hem de fer carrers ni urbanitzar ni res, però per almenys damunt de paper l'Ajuntament pugui disposar d'una sèrie de metres quadrats de sòl industrial, que si bé, i li puc assegurar que sí que n'hi ha, vull dir, ja ens arriben inputs de gent que està interessada en ficar-se al polígon industrial, que si vinguessin, l'Ajuntament per almenys podria oferir de titularitat pública terrenys que després entraran a la dinàmica de subhasta, concurs o el que sigui, però per almenys tindrà alguna manit, perquè avui, i ells van estar 8 anys en aquestes circumstàncies, avui, si ve una empresa, torno a repetir, i diu, mira, és que jo vull fer panys de porta i necessito una nau de 1.500 metres quadrats, l'Ajuntament li dirà, pues, no, xiquet, aquí no hi ha res de sòl industrial que nosaltres, l'Ajuntament, te pugui oferir. Ves parlant amb aquell privat, que en aquell privat pues, li demanarà el que siga. Però, en aquest cas, hi ha empreses que els ajuntaments tenen que disposar d'uns terrenos per a facilitar i incentivar la creació d'aquests llocs de treball que trencarien la dinàmica de la mar i de la dinàmica també dels serveis, perquè normalment pues, en un polígon industrial hi ha feina tot l'any, no? Llavors, pues, són feines que podria la gent treballar tot l'any. Torno a repetir, ja hi ha iniciatives que s'estan interessant per aquest projecte que estem amanint i que els propers mesos la gent podrà comprovar com s'aprova inicialment, com se fica en formació pública, fem l'aprovació provisional, que tenim molta cosa negociada en Urbanisme i a l'Agència Catalana de l'Aigua pel tema de les aigües residuals, etcètera, etcètera. Ja estem preparant terreno precisament perquè si venen iniciatives l'Ajuntament pugui actuar en positiu amb aquesta gent. Van estar 8 anys i no van fer absolutament res. L'únic que van fer va ser pagar, no sé si van ser 350 o 450 mil euros, a Naturgés d'una feina que ja les condicions ja estaven preparades per a beneficiar, que diguen, quan t'aprovaré el projecte inicial, te donaré el 80% del pressupost. Però aprovar el projecte inicial, si el fa i el van fer amb els peus, quan van anar a Urbanisme li van tirar i li van revocar, però ella ja havia cobrat el 80%. I ara, home, és que ara m'has de vindre i m'has de modificar això i has d'acabar la feina. Jo ja tinc el 80%, me'n vaig aquí, te quedes i busca't un altre, que jo no vull saber res. Això és el que van fer. I aquesta és la persona que està dient això, que no fem res. Què va fer? Què va fer?
Arreglar tot el que van deixar ja és molt, també.
Però bueno, com sempre, diu, parla qui m'estigui callar, no?
Sí, exacte.
Pues, això.
Així acabem aquest temps de portaveus amb Compromís per la Càlava, amb Antonio Espuny i Maria Marçal, regidors. Els agraïm que ens hagin acompanyat este dimecres al Sempre amb tu per haver fet aquest repàs a l'actualitat. Hem parlat de diverses qüestions, tant d'àmbit municipal com també d'àmbit nacional. Gràcies un cop més. Bon dia, fins a propera.
Gràcies a vosaltres.
Ja, fins aviat.